Acabarem el Sant Cugat de Fons d'aquest dilluns parlant d'educació amb la Susana García de Building. Bon dia.
Bon dia, Albert. Què tal?
Com sempre, ens portes aspectes relacionats amb l'educació, aspectes que segurament són novedosos, o aquesta paraula que està tan de moda ara, que és disruptius. Costa una mica de dir, però m'ha sortit a la primera. Avui de què volem parlar?
Doncs mira, avui parlarem de les professions del futur. Aquest gran desconegut, no? Que
i
sabem
tant.
Que, bueno, sabem les que hi ha ara, no sabem què ens depara el futur i com ens hem de preparar des del món educatiu per aquest repte, no?
I avui no ben sola, t'acompanya la Mireia del Pozo, que és gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia i moltes gràcies per ser Cugat.cat.
Bon dia, Albert. Moltes gràcies a vosaltres, Susana.
Comencem amb la primera pregunta, que és, tenim alguna pista de les professions del futur?
A veure, pistes sí que en tenim, però si el que pretenem és trobar una llista exacta on sortirà, per exemple, advocat, arquitecte i metge, no. Això no, qui ens doni això, doncs malauradament ens està enganyant, no estem davant d'una ciència exacta. Anem molt més cap a un canvi de paradigma, amb tot el que són els horaris, amb el que són les capacitats i doncs, treballar molt més per objectius que no tant de forma presencial.
O sigui que la típica pregunta de classe de què vol ser de gran potser és una mica inútil ara mateix, no? Perquè potser no, quan siguin grans ja no es podrà ser res del que s'imaginen que seran.
No es podrà ser res del que s'imagina que seran, com bé dius, o fins i tot, i aquí ve un dels altres grans salts, Albert, i molt curiós, és que no tindrem una o dues professions a la vida. O sigui, al llarg de la nostra vida anirem canviant. La formació constant serà molt important i aleshores, doncs, potser, clar, quan un d'aquests nanos que ara estan estudiant i que han d'escollir la seva professió, entre cometes, i comencen una carrera que no saben ben bé què, potser ho fan uns quants anys i després hi ha un canvi. Per què? Perquè també tendirem molt a tot el que és els autònoms, les microempreses, anem cap aquí.
No ens agraden els autònoms, eh?
En aquest programa. De la formació acadèmica hem de parlar de formació en habilitats i en competències dels infants, no? Que seran els que potser els faran diferents.
Sí.
Perquè sí. L'evolució del món laboral és molt ràpida. De fet, us puc explicar el cas personal meu aquí a Cugat.cat. Jo vaig entrar fa 6 anys, crec, si no m'equivoco. Més, ja en fa més, cada dia.
Devia
ser el 2011, més o menys, crec que va ser la primera vegada que vaig entrar. I ja havíem fet la gran transformació de la ràdio municipal de Sant Cugat al mitjà multimèdia, que avui en dia és Cugat.cat. Però en aquests anys, des que jo vaig començar, que vaig entrar aquí, al Sant Cugat de Fons, un lloc on he tornat aquest any, després de molts anys fora, ha canviat molt la quantitat de competències que hem de tenir cadascú de nosaltres. És a dir, el jo de fa 7 anys no podria fer la feina que faig jo avui.
Clar.
En molts sentits. Per tant, una mica serà aquesta, sense canviar de lloc de feina.
Sí, exacte. Haurem d'evolucionar molt, i com deia la Susana, haurem d'evolucionar molt nosaltres de forma individualitzada, treballant molt el que ara ja s'està començant a posar en gran valor, bé, anava a dir aquest any, però no, ja estem al 2019, al 2018, que és el tema de la marca personal. O sigui, fins i tot estant dins d'una empresa, hem d'anar molt a nosaltres mateixos a créixer com a persones, les nostres habilitats i capacitats. I ho lligo amb el que deia la Susana, des de l'escola, això com ho fem. Clar, qui triomfarà? Per dir-ho entre cometes, que també és una paraula...
Hi ha moltes maneres de triomfar,
clar,
a més a més.
Sí, clar, a qui li va bé sempre bé? Clarament, un animal que sempre li va bé, a les rates. Per què? Perquè s'adapten ràpidament a qualsevol entorn, veritat? Doncs les persones... també el tema anirà així. Els nanos el que hem de fer és que aprenguin, per una banda, a treballar tots sols i a treballar en grup. És molt important saber treballar en grup. I com deies, Albert, de forma disruptiva. Ara amb uns, ara amb uns altres, ara canvi complet d'escenari.
Perquè precisament, jo que sóc una mica així descregut de la raça humana a vegades, com ho fem per construir nens i joves que siguin capaços de crear-se la seva marca personal sense que es trepitgin les marques personals d'altres i creem entorns complexos per sobreviure?
Vaya repte, eh? L'has posat complicat, eh?
El tema de la marca personal, Albert, no el podem parlar amb nens. No es pot parlar amb infants. Marca personal és ja quan portes uns anys treballant en una empresa, treballant per algú. Marca personal és quan ja tens una gran experiència. Aleshores sí que ja pots apostar clarament per aquesta marca personal. Amb els infants no. Amb els infants el que hem de treballar doncs, és tots aquests canvis que per sort a casa nostra s'estan fent molt bé des de les escoles, que és el treball per projectes, treballar doncs, diverses habilitats. Per exemple, perquè ens entenguem tots, hi ha nanos, els primers seus anys de vida, la primera infància, és molt important com a pares que ens fixem quines habilitats té. Hi ha nens que parlen molt abans que d'altres. Doncs bé, mira, aquest Albert podria ser com tu.
Sí, jo vaig parlar molt d'hora. Sí, veus? Sí, és veritat, és veritat.
Mira, mira, ja anem encertant.
Sí, perquè doncs, és clar? Veritat que moltes vegades quan una criatura falla en una determinada assignatura, se li posa reforç d'aquella assignatura, cosa que està molt bé, però en canvi en allò que és hàbil no el reforcem. I és potser el que faria més falta, perquè és amb el que ell té una projecció, no? I un...
Exacte. Nosaltres, precisament per aquesta cultura que arrosseguem, hem fet el recolzament negatiu. El reforç negatiu. En allò que no som bons, doncs, ajudem a millorar i estar dins de la mitjana, el que diem la mitjana. En canvi, en allò que som bons no cal cap reforç. Per exemple, també, un nano que sigui molt bo construint des de petit. Nen, nen, és igual, perquè avui en dia anem cap a la coeducació i precisament ara amb aquests temps que hem tingut de Reis, doncs els Legos i els puzzles per tots i totes. Doncs bé, tots aquells que són bons construint, doncs ja veiem en edats tempranes, sempre parlem, és important que els pares ens ho anotem o procurem tenir memòria, perquè després, quan la criatura tingui 15-16 anys, et diré allò de, bueno, cap on vaig, estan perduts, s'ajunta l'adolescència, s'ajunten moltíssimes coses, doncs bé, qui ha sigut bo construint, d'entrada, també normalment acostuma a ser bo amb temes mecànics, d'enginyeria, diferent, no?, que el que ha parlat ràpidament.
Sí, jo en el tema enginyeria i construcció i el que era especialment dolent era en les arts.
A veus?
Especialment, però una cosa realment destacable. Jo crec que com a objecte d'estudi podia ser-ho. M'aprovaven per no suspendre'm, perquè eren notables i excel·lents la resta de coses, i bé, aquest noi que no sigui per plàstica, no? Que es quedi encara que no sàpiga ni dibuixar un gos. Però bé, en tot cas, com l'escola ha de preparar els joves, diguem-ne, per poder-se enfrontar tots aquests reptes que són els que vindran. Perquè, de fet, deies que el mercat de treball serà molt diferent, que segurament no tindrem més d'una professió, que segurament tindrem més d'una professió i que, a més, una de les coses que em crida més l'atenció i que crec que ens costarà més assumir és que probablement treballarem menys.
Sí, correcte. Mira, en aquests moments, l'any 2018, perquè, clar, estem tan a l'inici, doncs el 55% dels treballadors tenen una jornada fixa, treballen amb un horari fix. L'any 2033, que això no és ciència ficció, està aquí a la volta de la cantonada, l'any 2033, d'aquest 55% passarem només a un 5,1%. 5,1%. Això vol dir flexibilitat dels horaris. Per què? Perquè cada vegada estem anant al que ja va començar a apuntar la generació, els millennials, d'acord? De que valoren per igual la qualitat de vida amb la qualitat de treball. Moltes persones que avui en dia ja han arribat a càrrecs directius, si no compleixen una sèrie de requisits, no els interessa i se'n van. Aleshores, clar, hem de ser conscients, i les pròpies empreses també, fins i tot hi ha empreses en aquests moments, que ara, Susana, tu que estàs tan al dia amb tot el que és l'educació, que deia la filosofia, les humanitats que estaven baixant, doncs tornaran a repuntar. Perquè les empreses buscaran assessors amb les filosofies de la marca personal de l'empresa, dels valors de l'empresa. Perquè penseu també que les xarxes socials i les noves maneres de comunicar, hi haurà també un cataclac. El que és la base de dades, el Big Data, doncs amb el Big Data, si ara pensem que hem descobert l'oro i el moro, ni molt menys, hi haurà molt més i també aquí hi haurà moltíssimes, moltíssimes professions de futur.
Jo és que em marejo amb aquestes coses una mica, perquè no, la veritat és que jo que no sóc un usuari molt actiu del món de les xarxes socials, sí que hem tractat a vegades aquí, també a la secció que Cugat.cat produeix per la xarxa, temes del POU, temes de ciència i tecnologia, intel·ligència artificial, Big Data, hem vist aquí a Sant Cugat hi ha empreses que aposten molt per aquestes novetats. El que sí que és veritat és que el que parleu en, aquesta, en aquest informe que ha fet el Centre d'Estudis Econòmics i Socials és que possiblement tindrem o més d'una feina, una que serà des del punt de vista laboral, diguem-ne, econòmic, i l'altra que serà més personal, és a dir, que donaràs als altres, com que tindrem més temps, com que treballarem menys, doncs haurem d'ocupar-lo d'alguna manera, també, no? I això, des de l'educació s'està treballant en aquest sentit, és a dir, de fer-ho... que no, no tot el món... Abans, jo recordo la meva etapa escolar, que era... has de fer tot això per treballar de...
Ja. Sí.
No, no per ser, sinó sí. Per treballar de...
Sí.
Això està canviant, Susana, tu que estàs en contacte amb el món
educatiu. Sí, bueno, ara se'n parla molt d'això de posar l'infant al centre de l'aprenentatge, i això està molt bé, però va acompanyat també de fer molt a l'infant responsable del seu aprenentatge. És a dir, ara, jo ja tinc quasi 50 anys... I jo
no
recordo,
ho sembla, no ho sembla.
Gràcies.
Estàs fantàstica.
Bueno, tinc 48, me'n queden dos, eh?
Mira, jo sí que tinc gairebé, jo sí que tinc gairebé 30 anys.
Sí? Doncs...
A mi se'm nota.
M'he perdut.
Ah, doncs estava...
M'he entusiasmat.
És que
vas
començar l'any amb tanta força.
Sí, t'ho posem, deia... posem difícil per, perquè...
Sí. No, mira, ell preguntava el tema dels nanos joves sí. A les escoles. Sí,
sí,
sí
deia
que coses.
Se'ls ha de posar, se'ls està fent cada vegada més responsables del seu propi aprenentatge. En la meva època, i aquí vaig, a lo dels 50 anys, teníem, recordo que teníem un tutor, una tutora, que justament això, doncs ens feia de tutor, i ens tutelava i ens acompanyava, i, no, i si desviaves de seguida, no? Ara se'ls dona com més autonomia als infants perquè s'equivoquin, rectifiquin, perquè es planifiquin ells els seus plans de treball. És a dir, no van tan tutelats com en la nostra època, en el que els deures per demà són aquest. No, ara els hi posen, en moltes escoles cada vegada més, un pack d'exercicis i ells s'han d'administrar el seu temps per, en la data prevista, fer l'entrega. I això els hi fa els responsables del seu aprenentatge. Què vol dir?
Això t'ho avanço jo, que la data de fer-lo serà el dia abans, eh? Normalment...
Bueno, això passa, això ha passat. A casa meva això ha passat, però els hi passa un cop, eh, Albert? No els hi torna a passar, perquè se n'adonen que no ho havien fet bé. Llavors, han deixat que l'infant s'equivoqui, per dir-ho d'alguna manera, però això genera una oportunitat de millora i d'aprenentatge. I el següent pla de treball, et dic jo, que se'l planifiquen i l'entreguen en la data.
Això és fantàstic, Susana, que es treballi d'aquesta manera, perquè precisament és el que anem, el que estàvem comentant, Albert, de treballar per objectius, no presencialisme. O sigui, clar, tu et diuen, apa, tingui tot això per fer aquests dies, no? I tens allà les 8 hores. Què està passant aquí a casa nostra? Penseu que aquí treballem, avui en dia, 300 hores més que Alemanya. 300. I 200 més que a Dinamarca. Mm. Amb aquestes dates, penseu que són més productius?
No,
justament al contrari. O sigui, estem moltes més hores, una infinitat d'hores, però en canvi el nostre nivell de producció per hora és molt més baix. Per què? Perquè estem cansats. Clar, no pot ser. Aleshores, hem d'escurçar aquestes hores, que és el que estem anant, eh? I aquest treball per objectius, com està dient la Susana, que primer t'ensenyen a equivocar-te, però després ja veuràs, vas per feina. Clar, amb aquelles hores has d'acabar.
De fet, en aquest país, o en aquest estat, no sabria com dir-ho, diríem Espanya, és habitual que no estigui mal vist arribar una mica tard, però en canvi, marxar abans de l'hora encara que no tinguis feina és un crim contra la humanitat.
Exacte, sí, i això és el que hem d'anar canviant.
Sobretot perquè vivim en un món cada vegada menys, també menys, per dir-ho d'alguna manera, un teixit menys comú, i per tant, per exemple, jo ara que tinc molts amics que estan començant a tenir fills, es plantegen tenir fills, i diuen, és que és impossible. O sigui, treballar, complir els teus objectius laborals i tenir un fill és incompatible, sí. Perquè has d'abandonar en algun moment el que tu vols aconseguir. Si treballem així, si treballem per objectius, és possible arribar a compaginar millor la vida personal amb la...
I tant, indiscutiblement, és el que es diu la conciliació.
Bueno, de fet, els que haurien de canviar d'aquesta mentalitat són els empresaris, no?
Sí.
Jo crec que els treballadors ja ho tenen clar, això.
Sí, home,
el que falta és que els empresaris canviïn aquesta mentalitat, no? I realment, doncs, ajudin a conciliar i que retinguin el talent de la seva empresa, perquè moltes vegades també és una fuita de talent aquesta, no? Si el que es diu salari emocional, també, no?
Exacte, sí.
El conquerir el teu personal, però no només amb una nòmina, que al final, quan et pugen el sou, un bon dia se t'oblida que te'l van pujar.
Exacte,
no?
Sí.
Però si tenen aquesta cura del seu client intern, a altres nivells, doncs sempre serà més fàcil.
I posem-nos ara mateix en una classe de primer, de primària, per exemple, i els anem a fer una xerrada de... Escolteu, vosaltres ara teniu 12 anys? No, quants anys
tenen? No, és de primer de primària, no. Tenen només 6 anys.
6 anys, veieu com estic totalment desconnectat. 6 anys. Són els de primer d'ESO els que tenen 12.
Bueno, però si vols ens anem a 6è, que en tenen 12.
Ens anem a 6è, és igual, a 6è. Sí, no, potser millor primer, perquè els diem, escolteu, d'aquí 12 anys, 13 anys, 14 anys, dependrà una mica de la vostra carrera com a estudiants, potser fins i tot amb 16 heu acabat, comenceu un mòdul i amb 18 esteu sortint ja de...
De què voleu
treballar?
Posem
un exemple. De què podreu
treballar?
Del seu
referent. Et diran futbolista o et diran...
Els de 6 anys, avui et dia, et diu... És que jo tinc justament de 6 anys a casa.
Youtuber.
I aleshores... No. Nenes sí que et diu alguna cosa de youtuber, però en general els nens et diuen policia, bomber... O sigui, amb 6 anys encara estan en aquesta fase.
I què els hi diríeu? Que, no, en realitat, el més probable és que us dediqueu a...
Mira, jo en el meu cas, que fa 2 anys que he estat fent aquest estudi dels treballs del futur, des del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el meu fill fa 2 Reis, o sigui, aquest Reis no, l'anterior, va demanar per Reis un dron. Per què? Perquè mentre jo estava fent aquests estudis, la professió que em sortia, que clarament, o sigui, si el meu fill acabava aleshores i tenia que anar-se'n cap a la universitat o FP, perquè realment crec que hem de posar molt en valor la formació professional, és molt important.
Sí. Del meu entorn, els que estan millor són els que han fet formació professional. Els de la universitat són els que pitjors situació laboral tenen.
Clar, i cada vegada també tendirem més al tema de revaloritzar la formació professional. I a més, a Catalunya ve molt forta, ve una formació professional. Bé,
tornem als Reis, que ens havíem despistat.
Sí, exacte, els Reis, doncs va demanar un dron. Per què? Perquè al llarg d'aquests 2 anys a mi em sortia que qui acabava en aquell moment, o sigui, els que ara van fer el setembre passat la selectivitat, tenien feina assegurada si es feien conductors de drons. No. Clar, pilot de dron. Per què? Perquè, primera, és una necessitat, pràcticament no n'hi ha, i moltes empreses d'aquestes tan grans com Amazon, que ens estan arribant dels Estats Units, el que necessiten internament per les seves naus són això, drons, conductor. Conductor pot ser qualsevol de nosaltres. O sigui, em refereixo, no hi ha problema d'edadisme, que això ens estem trobant molt, però moltíssim, que és a partir dels 45 anys, 50, tot el que és la oleada plateada.
Ja no tinc edat per aquestes coses, és el que diuen.
No, precisament aquestes persones o persones també amb algun tipus de disminució o algun tipus de problema de mobilitat, o sigui, qualsevol persona, si ho estudia, lògicament, doncs pot ser conductor de dron. I eren aquells moments, o sigui, clar, i el meu fill portava 2 anys sentint això i va dir, jo vull un dron, vull conduir dron.
Clar. Sí, sí.
D'aquí 15 anys, exactament les professions no les podem dir, però tu, Susana, que estàs allà, hi ha molta innovació, però, per exemple, el que és la impressió en 3D, enginyeria alimentària, que dius, això que és l'economia verda, tots els temes de medi ambient, i treballar molt base de dades i les criptomonedes. Però, clar, és tot com tan...
És molt difús.
Com això, exactament, com això... Aleshores, Susana, vosaltres des de les escoles el que heu de treballar és l'adaptabilitat, el pensament crític, treball en grup, treball individual i saber com fa l'Albert molt bé, no? Explicar, perquè tots i totes ens haurem d'anar a vendre, a trobar feina.
Mira, hi ha una edat, quan estan ja a l'institut, en el que ja comencen a escollir assignatures i ja comencen a dibuixar el seu futur i estan molt perduts, doncs els hi fem algunes xerrades en les que, bueno, sobretot els pares estan com molt... Més que els fills, sovint.
Agobiats.
Sí, molt agobiats per veure que el seu fill no en té ni idea de què farà.
Els seus pares han trepitjat ja aquest camí i saben la incertesa, el nen li és igual.
Exacte. Llavors, què passa? Que els pares i mares pensen, i si comença aquesta carrera i s'equivoca? Home, no prenguem com una equivocació, no? Aquell any segur que ha après alguna cosa. I sobretot haurà après que potser allò no era el que s'havia de dedicar. Però no s'ha de donar per perdut un any. Què passa al nen o la nena que té al cap dues professions ben diferents? Ostres, prova de tenir una miqueta de creativitat. Potser en pots crear una de nova, d'aquelles dues habilitats que tu tens. És a dir, que més aviat el que se'ls diu, o el que jo crec que se'ls hauria de dir als joves, és que dedica't a allò que t'agradi de debò, que t'apassioni, però sigues el millor.
Clar, estic completament d'acord, Susana. O sigui, el missatge que hem de donar és dedica't en allò que t'agrada. Per què? Perquè la feina és on més hores estem, encara que diem que hi estarem menys de les que estem avui en dia. Però la nostra feina ens acaba entrant per tots els nostres poros. Aleshores, és molt important que fem allò que ens agrada, allò que ens fa feliços. Mm. Com dius tu, Susana, aquest és el primer missatge. I si hem d'anar canviant de carrera, de professió, del que sigui, no passa res. Els que som pares venim, portem aquesta motxilla que ens van passar els nostres pares, que era tot molt encartronat, no? Mm. Aquesta edat, vas aquí, estudies això i et dediques a això. Doncs, precisament, això és el que és el gran cataclec.
Jo ara seré agra, com aquestes coses
com
que faig a vegades.
Exacte. No? I dones el puntillo.
Sí, exacte. A mi m'agrada molt la meva feina, però si estigués menys no passaria res.
Bueno, ja, per clar. Bueno, pues, vigila a veure qui et sent, que no et diguin, bueno, pues vine 2 hores menys.
Sí, no, clar, perquè el problema és això, que segurament això també s'haurà d'adaptar, i és un tema que no ve al cas, però que si treballem menys no s'hi val cobrar menys, perquè si no això, ja, si cobrem menys ja, no sé pas com ho farem, això?
Clar, no podrem arribar a final de mes. No, a veure, estem parlant de que hi ha tota una adaptabilitat en tot. Clar, a nivell de sous, a nivell de la seguretat social. Pensem també que en aquests moments la nostra piràmide de naixements, de gent gran, ha canviat immensament. Mm. Un dels temes greus amb els que ens trobarem, amb el tema del mercat de treball, és amb el que ara us he apuntat de l'oleada plateada. O sigui, tindrem una grandíssima oleada, molt més que no pas la gent jove. Estem molt i molt baixos de natalitat. El tema de les cures. No us penseu que les cures se'n van, ni molt menys, perquè encara tindrem molta més gent. Clar, no parlarem, bueno, ja ni parlem de tercera edat. Parlem de tercera, de quarta i de cinquena edat. Clar, i aquí s'haurà de remunerar, eh?
Doncs crec que amb això haurem de... Ens quedaria més temps, però és que se'ns acaba el programa. No sé si, Susana, queda alguna activitat que vulguis comentar, alguna cosa que de cara... Crec que de moment encara no, que veu de com acabem de començar l'any. És normal que encara no tingueu res.
Tenim un parell de coses que
en el proper programa ja... en parlarem.
Ara, de moment, encara no podem parlar.
Mireia del Pozo, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, Albert.
Aquesta entrevista d'avui, nosaltres marxem. Marxarem d'aquí uns moments amb música local, com sempre. Ens retrobarem demà a les 9 del matí. Que tot sovint fan nosa, ja hi som, somiant. Estret entre tanta gent. Llums, fum, begudes espirituoses, sotmes a ritme dels timbals. Llums, fum, begudes espirituoses, caiguda d'ulls, les bruixes d'un adolescent. Dansa a ritme dels timbals. Tot és molt més dolç. La llibertat pot arribar a tenir un preu molt més baix de mi. Res de que no surti sol, me'n quedaràs de sol. Inutilitzat per les sirenes d'aquest mar etílic, desperta la mirada, el moviment d'unes caderes, concentrat en els teus cops. Desperdut i ja no saps si estàs dormint o estàs somiant. Despert entre tota aquella gent. Llums, fum, begudes espirituoses, sotmes a ritme dels timbals. Llums, fum, begudes espirituoses, caiguda d'ulls, les bruixes d'un adolescent. Llums, fum, begudes espirituoses, sotmes a ritme dels timbals. Llums, fum, begudes espirituoses, caiguda d'ulls, les bruixes d'un adolescent. Dansa.